Suharto, Suharto d'esperit democràtic, va organitzar un referèndum que va anomenar Acte de Lliure Elecció.
Vaja.
Un acte de lliure elecció en el que només van poder votar 1.022 persones.
És un detall.
Sí, eren els caps, els caps, diguem-ne, de les tribus o els caps, diguem-ne, de les comunitats allà. El resultat del referèndum de l'acte de lliure elecció va ser Suharto, 1.022, holandesos, 0. Igual, diguem-ne, la golejada la podia haver dissimulat una mica.
Home, no! Hem de posar aquesta cançó per aquest home.
Sí, té sentit. Té sentit. Mira tu, Tina Turner, una senyora sí. A la qual Bruce, de Boss, no l'arribava a la sola del tacó.
I què va fer?
Va tenir l'essència de retirar-se quan tenia 61 anys.
Jo voldria tornar a veure Tina Turner. La Tina Turner. Però és una senyora que té dignitat. És una senyora que viu a Suïssa amb un marit milionari que ja ho ha fet tot. I aquesta cançó és el concert de Barcelona, que també va dir Bona nit, Barcelona!
Fins ara hem vist el típic dictador corrupte que va ser cruel i que gràcies a la propaganda americana va ser molt admirat fins que se li va veure el llautó. Però ara, això fins ara no el fa especial.
Ara anem a la casa. De
on de veritat era el puto amo, era robant. Això és el que fa realment The Special One. Després de la seva pujada al poder, Indonèsia va créixer econòmicament a un ritme anual del 7%.
Home, és molt, eh?
Era un miracle capitalista, com el milagro espanyol.
Per això Occident...
Tota la premsa, no? Milagro, Indonèsia...
Els hem salvat dels comunistes i tot això.
Vale. Clar, Suharto de Vino es va tipar d'acceptar inversions estrangeres que explotessin els recursos naturals del país, que té petroli, per cert.
Té petroli?
Sí, sí. Milions d'hectàrea de selva verge es van cremar i es van substituir per plantacions industrials de palmeres per produir oli de palma, per fer agrocarburants, fent d'Indonèsia el tercer emissor mundial de gasos hivernacle.
Tu creus? Sí, un país que té 1.300 illes, que tot és selva, és el país que el tercer país
produeix
del món...
Produeix més gasos d'efecte hivernacle.
Exacte. Clar, també va rebre préstecs més que generosos del Banc Mundial, un creixement econòmic sense discussió, aquesta és la veritat. Però el poble no va veure ni una rúpia. Gairebé tot va anar a les butxaques de Suharto a base de suborns, crim organitzat i malversació mitjançant les Yayasan. Les Yayasan són les seves fundacions.
Sí. Les fundacions es deien Yayasan.
Sí, no té res a veure un casal d'avis.
És que avui aprenem Bahasa, també. Vale.
Sempre pensant en la població.
Evidentment, sobretot a la població bahasi.
Sí,
el 1999, un cop enderrocat Suharto, la revista Time Asia va informar, atenció,
fortuna... Ja havia caigut aquí el dictador
i
vam fer una anàlisi.
Un any després ell va caure el 98, però diguem-ne que fins al 2000 encara manegava, perquè ja ho explicarem, va deixar la presidència en nom del seu vicepresident. La revista Time Asia va informar que a Can Suharto la fortuna familiar era aproximadament de 15.000 milions de dòlars en efectiu, accions, interessos empresarials, propietats, joies i obres d'art.
15.000 milions,
sí. D'aquesta quantitat, 9.000 milions de dòlars estaven depositats en un banc austríac.
Vaja,
allò, vaja. Em pot actualitzar la cartilla? Sí, sí. Actualitza-me la cartilla. I allò surt... Vamos. Si voleu més, encara hi ha més. El mateix informe desvela que la família controla 36.000 quilòmetres quadrats de propietats a Indonèsia, que inclouen 100.000 metres quadrats d'oficines a la part més luxosa de Jakarta. Que bé està Jakarta, com l'han deixat? Sí. I atenció, Suharto i la seva família eren propietaris del 40% de tota l'extensió de Timor Oriental.
Ah, la que les van arrasar...
I se la va quedar per la jeta quan va envair el territori i és on hi ha les plantacions aquestes d'oli de palma.
I la resta de Pumba.
Sí. L'altre és de Pumba. Pumba és eleccionista majoritari encara. No. Durant les 3 dècades de govern de Suharto, calculen que haurien passat per les seves mans i els associats 73.000 milions de dòlars.
Hòstia, sí. Ara, hi ha una discussió. Tu saps
quasi que... per fer un nou Palau Blaugrana.
Quan parlem de bàsquet, hi ha una discussió qui és el GOAT, no? El GOAT.
El millor
jugador. Qui és the greatest of all time, no? Si és Kobe Bryant, si és Michael Jordan, si ho serà LeBron, també el tennis, també el futbol, que si Messi, que si Pelé i tal. Doncs...
Aquí no hi ha dubte.
Transparency International va declarar...
Ha fet un rànquing.
Sí. Suharto com el GOAT de la corrupció del món. Amb un rànquing en el que guanya els millors. Música, maestra.
El top 5 de la classificació de mangutes mundials.
Ah, o sigui, tenim aquí el top, eh?
El top. El anirem 5... de menys a més.
Qui ho ha considerat això? Transparència Internacional.
Vale. I atenció que la competència és dura, eh?
Doncs som-hi. Amb el... Són 5, eh?
Són 5. Comencem el... de menys a 5.
De menys a més. Amb el número 5...
Slobodan Milosevic.
Jugoslàvia i Sèrbia. 1.000 milions de dòlars de 1989 al 2000.
1.000 milions és poc, eh?
Bueno, ja sé, de 1989 al 2000, eh?
Ah, sí, del 89 al 2000 és bastant ràpid. Sí. Amb el número 4.
Sani Abaja.
Nigèria. 2.500 milions de dòlars de l'any 93 al 98.
Aquest bastant només ràpid, en 5 anys, eh?
Bastant ràpid. 2.500 robats en 5 anys,
en 5 anys. Aquest,
el ritme és extraordinari.
Aquest és un partit express, eh? Sí, és com la volta ràpida aquesta agafant a la MotoGP.
Amb el número 3.
Mobutu Sese Seko.
Zaire. 5 milions de dòlars de l'any 65 al 97.
Amb el número 2.
El nostre gran amic Ferdinand Marcos.
Hombre.
Filipines, entre 5 i 10 milions... 10.000 milions de dòlars entre l'any 72 i el 86.
I amb el número 1, medalla d'or absoluta i rècord mundial...
Suharto!
Indonèsia, entre 15 i 35.000 milions de dòlars...
De l'any 15, 60... Perdona, 15.000 eren la franja baixa.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Poden ser 35.000 milions,
exacte.
Eh?
Entre l'any 67 i el 98.
Bravo, Suharto!
Bravo, bravo! Bravo, Suharto!
Campió mundial!
Us estimem, Suharto!
Campió
Us estimem,
mundial.
Suharto!
Sí, 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 sí.
Visca Suharto. Com us podeu imaginar, això de... Sorpresa!
No, no.
Va, havia de patar d'alguna manera.
Bé, no podia anar.
No.
Sí, en principi...
I va patar a l'oestia. I què va passar? Que més que aquest xoriço i la seva parentela trincaven més que Jesús Gil a Marbella, doncs que es va acabar la Guerra Freda. I quan s'acaba la Guerra Freda, als Estats Units ja els hi va fer com cosa permetre les violacions dels drets humans a Timor, a Java, a Borneo, a les Illes Centrals. I va resultar que, a més, va arribar la crisi del 97 que va enfonsar l'economia d'Àsia. I els preus dels productes bàsics, com el carrosser, l'arròs o l'educació, van augmentar a Indonèsia dramàticament i el poble va començar a passar gana. Els estudiants es van llançar al carrer, van manifestar-se, i amb una manifestació van morir 6. I això va indignar molt, 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 molt als Estats Units.
Que la mort, que... perdona, la mort de 6 manifestants.
Sí, sí, el milió i mig que s'havia carregat abans,
això no
tenia importància. Però perquè els Estats Units aleshores deien, home... Però és que aquest tio està lluitant contra els comunistes. Ara que no hi ha comunistes, hòstia, ha matat els 6 estudiants. Que Déu-n'hi-ho, pobrets.
Quin clàssic,
aquests
això.
Aquests, de fet, la mort d'aquests 6 estudiants va venjar gairebé la mort del milió i mig anteriors. I a Suharto se li va acabar el mambo.
I és curiós perquè la que va acabar amb ell va ser la filla del seu predecessor, que té nom d'empresa energètica, perquè sí. Es diu Megawati... Megawati, eh?
Megawati.
Sí, com et dius? Megawati.
Prou.
Megawati Sukarno.
Megawati. Sukarno, era la sí, filla de Sukarno.
Sí, també posant noms al Sukarno era una passada.
Megawati
sí.
Sukarno.
Amb una revenja...
És factor energy.
Va.
Megawati, va. Posa'm unes plaques solars.
I aquells crits, eh?
Sí, sí. Bueno, amb una revenja pròpia de secrets de família. El 21 de maig de l'any 98, Suharto es va... Fartar, Suharto se hartó,
de veritat, sí.
I va deixar el poder al seu vicepresident, que com Gaspar va resultar ser una catàstrofe encara més gran que el seu predecessor. Una setmana després, Suharto era posat sota arrest domiciliari. Es va preparar un macrojudici, però va resultar que els seus advocats i els seus metges van anar endarrerint la vista dient que no podia ser jutjat atès al seu estat de salut.
Això no s'ha fet mai, tampoc.
Tampoc,
no.
Estic molt medicat.
Es veu que tenia una malaltia cerebral sense especificar. Una mica com el company Willy Baladés de la cadena Cope, saps?
Sí, tenia malaltia sense especificar.
Va, finalment, sense ser jutjat, o sigui, això és increïble, i només amb la retirada del passaport... va morir el 2000.
Veus com no es trobava? No es trobava bé.
No es trobava bé.
Però bueno, és que el judici va començar el 98, eh?
Ah, bueno.
Sí, sí, bueno, era una mica zaplana, això, saps?
És allò, jo no em trobo bé. Avui no em va bé anar avui al judici, eh?
Però el que és més important...
10 anys, va estar? Vivint el cos de rei, el seu
sí,
pare.
No, era molt pobre. De fet, la seva fortuna i la de la família mai va ser recuperada.
Boa. Potser us pensareu que aquí acaba aquesta única història, però no. Els Suharto mai es cansen, no es queden mai fats.
Prou.
I el Sukarno, tampoc. Megawati va sortir bastant més fatxa que el seu pare, ja sabem això de les portes giratòries de les elèctriques, i va haver de mirar una altra banda mentre l'únic membre de la família Suharto que anava a presó és un perla. Es diu Otomo Mandala Putra, però és més conegut com Tommy Suharto.
Home, si et dius Mandala Putra, normal que et diguis Tony Suharto.
Tommy Suharto. Tommy Suharto era el fill petit de Suharto, que va ser condemnat...
Perquè tot era coses de família tota l'estona,
sí,
eh?
Home,
allà
van
el pare, amb els fills...
El nen, el Tommy, el pequeño Tommy,
sí.
El pequeño Tommy va ser condemnat a 15 anys de presó per res, per unanimitat. Va ordenar l'assassinat d'un jutge que l'investigava.
Vaja.
Sí. Ara... Fora de presó...
Sí, perquè ja està fora de la presó, Tommy.
Sí, clar, Tommy liderarà el partit del seu pare...
Ah, ara?
Sí, sí, sí.
Ha sortit ja a la presó.
I es vol tornar a presentar a les eleccions. A més, exigeix al govern...
Això és de molta cara dura, eh?
El què?
Que el compensi amb 22 milions de dòlars per danys i prejudicis.
Home, jo li vaig dir, home, si puedes, mata el juez. Però no li vaig dir, concretament, mata el juez.
I també...
I no el van matar, potser.
Sí que el van matar.
Ah,
el van
sí,
matar.
Sí, sí.
Bueno, però ell no.
A part d'encarregar-lo...
Ell ho va deixar caure sobre la taula.
No passaria res si el mata algú.
Sí, va dir,
ja el van matar.
Va dir, potser aquest jutge és massa viu, saps?
Ja.
El que passa que al mateix temps l'executiu indonesi el té demandat per una estafa de 297 milions d'euros.
Carai.
Resulta que Tommy va invertir calés de l'estat per crear una marca nacional de cotxes indonesis. La PT Timor Putra Nacional.
Sí, que la va fer amb aliança amb Lamborghini i Chrysler.
No.
Però mai va pagar tots els crèdits estatals i va tancar l'any 2000. Però el 2003, l'empresa va ser venuda per Tommy a una corporació que es deia Viasta Bella Patrama, que xorpreta... També és de Tommy, era de Tommy Suharto.
Ah,
és a dir, el tio aconsegueix 300 milions de dòlars de crèdits.
No els paga. No,
no els paga. Es ven l'empresa ell mateix i aleshores a sobre reclama 22 milions... Perquè jo un dia se'm va escapar amb una taula que hi havia gent amb pistoles que podien carregar-se un jutge. Però ja va passar.
Fora de sèrie.
En fi, acabem dient que ara ens venen que Suharto era un sant, que salvà Indonèsia el comunisme, que si el destí de vacances favorits dels pijos, i que el seu fill vol tornar a manar. Tot i que té un execrable encara pitjor el seu fill que el seu pare, perquè és un cigala premium, però encara està viu.
Ah, sí?
Encara està viu, però no ha entrat...
Noi jove, eh? És 60 anys, eh?
60 anys.
Sí.
Però no entrarà encara... Tommy... Abans va Bruce.
No, si no, no. Tommy, tranquil, dorm tranquil.
Tommy, tu gent, tranquil.
The boss is first.
Hi ha gent que reclama que el feu ja, i hi ha gent que ho retira la paraula, si...
Molt bé.
Tot això.
Bueno, no, segurament passa? És gent amb la que no hem parlat
sí,
mai.
Tots amics, tots amics de Manel Fuentes.
Va, 3 minuts i un quart de 12 del matí. Estimats exagrables, que vagi bé. Eh?
Moltes gràcies.
Apa, adéu, Suharto, Sucarnos...
I... Us estimem, Barcelona! Us estimem!
Estem Suhartos amb vos!
Sauf les aveugles, bien entendu.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarra, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
2:15 del matí. Adrià Garcia, bon dia.
Bon dia.
Es comencen a produir les primeres complicacions a les carreteres en aquest matí d'operació sortida del cap de setmana llarg del 1 de maig.
Sí, a hores d'ara les principals retencions es concentren a l'AP7, que acumula uns 25 quilòmetres de cues en diversos trams. La majoria en sentit sud, segons Trànsit. Fins ara ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 342.000 vehicles, un 77% de tots els que ho han de fer fins a les 3 de la tarda. Sapiguem quin és l'estat de les carreteres ara mateix des del RAC, Ferran Dalmau.
Principals cues a aquesta hora del matí són a la P7, 8 quilòmetres al tram de Sant Cugat en sentit sud cap a Tarragona i 5 quilòmetres més de retencions també en aquesta direcció al punt de Martorell, una autopista del Mediterrani també afectada en sentit contrari cap a Girona durant 8 quilòmetres al punt de Santa Perpètua de Mogoda. Precisament en aquest punt també queda afectada la C33 que enllaça amb l'autopista. A les comarques tarragonines la C31 registra també algunes retencions puntuals en tots els sentits de la marxa, el tram entre Segur de Calafell i Cubelles, i a Barcelona un quilòmetre de cua a la C58 a l'entrada de la capital catalana pel punt del Nus de la Trinitat. I a la Ronda de Dalt, circulació molt lenta a la Vall d'Hebron i al Tibidabo, també en direcció cap al Nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Una operació sortida que en les últimes hores ha deixat dos motoristes morts a les carreteres. Un d'ells ahir a la nit en un xoc amb un cotxe al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona, i l'altre aquesta matinada, precisament a la P7. Una jove menor d'edat s'ha vist implicada en un accident a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda cap a 4:45. El sistema d'emergències mèdiques ha atès a la noia in situ, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta ja són 48 les persones que han mort aquest any a les carreteres del país. Doncs bé, aquest pont del 1 de maig vindrà acompanyat de pluja. Ara bé, els ruixats d'aquesta tarda seran insuficients i no es notaran ni als pantans ni als camps de conreu. Després de mesos de sequera, sense pràcticament ni gota d'aigua, les d'avui seran les primeres pluges amb cara i ulls. De fet, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat a 22 comarques, tres d'elles amb risc de perill alt. Són la Garrotxa, el Ripollès i Osona. Ara bé, tot i aquests aiguats, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, adverteix que els ruixats s'haurien de perllongar al llarg de tot el mes de maig perquè això es noti també als embassaments. Ho ha dit al Via Lliure.
Necessitaríem pluges de 100 i de 200 i de 300 i, a més, de manera extensa per poder fer un cop fort en aquesta sequera. Evidentment, totes aquestes pluges que poden caure aquest cap de setmana, no?, van molt bé per la vegetació, també per minimitzar doncs, el risc d'incendis, que també és molt elevat, però pel que fa als embassaments, que és el que més preocupa com a problema de fons, doncs no li farà ni pessigolla.
Però abans que arribin les pluges, els termòmetres aquest migdia poden marcar temperatures rècord. De fet, ahir algunes estacions del Pirineu i del Pla de Lleida ja van arribar a màxims històrics. Un indicador d'aquesta calorada són els 18,4 graus que s'han registrat aquesta matinada a uns 1.500 metres d'alçada a Barcelona. És la xifra més alta en 25 anys en un mes d'abril. I davant d'aquestes temperatures disparades, avui el risc d'incendi també va a l'alça, sobretot a les zones on els termòmetres s'enfilaran més. Són 13 comarques que estan pintades avui de vermell, en risc molt alt d'incendi. Són les de l'interior de les Terres de l'Ebre i també la plana de Lleida. I en crònica internacional, a Sebastopol, a la península de Crimea, una explosió ha destruït un tanc de combustible. A conseqüència d'això, un incendi crema des de fa hores en aquestes instal·lacions i ha provocat una gran columna de fum. Malgrat l'espectacularitat, es descarten víctimes mortals. Ara bé, és un incendi complicat per culpa del combustible emmagatzemat. Segons el governador del territori annexionat per Rússia, l'atac l'ha fet un dron d'Ucraïna com a represàlia dels atacs d'ahir per part del Kremlin. De totes maneres, no hi ha confirmació oficial i Kiev per ara no ha fet declaracions. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
A aquesta hora és en marxa la qualificació del Gran Premi d'Espanya de MotoGP amb la Q1 que definirà la pole position. Circuit de Jerez, Quim Salvador.
De fet, ja som a la Q2, 13 minuts per conèixer la graella de MotoGP. Pecco Bagnaia, el campió, i Brad Binderson han estat els millors a la Q1 i se sumen els 10 millors d'ahir per disputar aquesta pole, entre els quals hi ha els catalans Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Dani Pedrosa i Àlex Márquez. Pista complicada perquè acaba de caure un ruixat que no ha mullat del tot l'asfalt, però sí que l'ha deixat més relliscant. Ja tenen posició de sortida perquè no han superat la Q1 el líder del campionat, Marco Bezzecchi, que arrencarà 13è, i Àlex Rins, guanyador de l'últim Gran Premi, 18è.
També pel que fa al motor, s'està disputant el Gran Premi de l'Azerbaijan de Fórmula 1, el quart de la temporada, i ara mateix en marxa la sessió de qualificació per la cursa a l'esprint d'aquesta tarda. De moment, el pilot més ràpid a la Q3 és el Ferrari de Charles Leclerc. I fa poc més d'una hora ha arrencat a Sant Cugat la quarta edició de la Revolta, la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, una prova que s'estrena al calendari internacional i que és de 127 quilòmetres. Està previst que acabi també a Sant Cugat cap a quarts de dues del migdia. I tot plegat el dia que el Barça rep el Betis al Camp Nou a partir de les 9 de la nit en el tercer partit d'aquesta setmana pels blaugranes, que recuperen Christensen i també Ousmane Dembélé, que s'ha perdut els últims 17 partits per lesió.
I pel que fa al temps, ho dèiem fa uns minuts, avui la calor tornarà a ser molt intensa per l'època a l'interior, amb màximes que superaran de nou els 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El sol es combinarà amb bandes de núvols prims fins al migdia, però al llarg de la tarda el cel s'anirà carregant i descarregant els primers ja ruixats i tempestes. Aquestes pluges començaran pel Pirineu i entre el vespre i la nit arribaran a la resta del país. Atenció, perquè localment ho faran amb molta intensitat i amb calamarsa o pedra.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Jo sempre tinc llet preparada i un esmorzar bo. Làctics fantàstics tots junts en un got. Si nutrients van cap a dins d'un glob i en 3 segons sento que puc amb tot.
És un ritme.
Beure llet cada dia ens ajuda a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
Acabreu estalviant, em rendiré als teus peus. En el dia sensible veuràs.
Dissabte 29 d'abril, a Capravo i a Capravo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Amb Manlleu Origen, omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu.
Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Seran 20 amb 32. T'estimes més una bossa?
Jo estimar, la veritat. T'he de dir que... M'emocionaré. Que t'estimo com si fossis fill meu.
Però...
Com un fill meu, he dit.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra-la ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Mémora, el primer grup de serveis funeraris a Espanya i Portugal, fa una clara aposta per l'ecologia i la sostenibilitat, oferint a les famílies la possibilitat d'acomiadar els seus éssers estimats amb taüts de fusta certificada, sudaris i urnes biodegradables, corones de flors de cultiu ecològic o la possibilitat de plantar un arbre en memòria del difunt, entre moltes altres opcions. A més, la companyia va substituir vernissos amb dissolvents sintètics per altres a l'aigua en els taüts que fabrica. I l'any passat, el 93% dels fèretres van ser ecològics. Mémora també optimitza el seu cost elèctric amb fonts renovables per incrementar el seu compromís mediambiental, compensant el 100% d'emissions i reduint a zero la seva petjada de carboni des de fa ja 2 anys.
Via Lliure.
Només volia deixar constància d'una cosa. Aneu tots a la puta.
Jo no sabia res d'això.
El més important. Som un equip, d'acord? Som una puta família, tio.
Tot,
Vinga.
Amb Xavi Bundó.
Som una família, nois.
Som una família, sí.
Ara li ha pujat els colors a Òscar Brock, no, perquè no l'he vist mai, Li ha fet vergonya sentir per la ràdio els seus propis missatges de WhatsApp.
No, sí, és un dels clàssics missatges de... Ja vaig dir una vegada, no m'ho fer cas, que hauríem d'obrir com una invitació per a algun oient que pogués estar al nostre grup de WhatsApp.
De veritat que no cal.
Amb aquests desitjos de mort creuats que tots els dies apareixen.
Imagina't el trauma que li ocasionaríem a aquesta persona. Jo crec que li costaria dormir durant un temps. Millor que no estigui ningú.
Mira què diu la BBC ara mateix.
A veure què... Eurovision. Sí, escolta, encara no he decidit
Eurovision
la cançó. Encara no he decidit la cançó,
Hi ha hagut pressió per Òscar Brock, Sí, aquí fora. Sí, l'Aia ha començat a dir-li, què? Ja tens la cançó?
Sí, amb una mirada amenaçadora.
S'acosta ja el dia.
Però com dient que vindrà un grup de...
Que espavili.
Sí, no, m'ha dit que espavili.
I saps què ha contestat Brock?
Rebràs una visita a casa.
Saps què ha contestat Brock?
Què?
Atenció a la resposta de Brock. Pots posar-me una mica de reverberació?
De reverberació.
La resposta de Brock ha sigut... Haig de mirar el llistat.
Com si fos, bueno, com el karaoke.
Sí.
No, vas allà, aquests llibrets.
Quin llistat?
Llistat de cançons històriques de Brock.
Com si hagués un llistat circulant per la ràdio i ell pogués...
Com una guia telefònica.
La gent no ho sap, que és això, que tenim aquesta guia aquí, com tots els karaokes. Hi ha una llista amb un carpesano que es desenganxen les fulles, com a tots els karaokes, en què has de demanar quina vols.
He d'estudiar aquest llistat perquè estic convençut que Michael Jackson està en aquest
llistat. No,
jo ja la tinc, Xavi.
Tu ja tens la cançó d'Eurovisió.
Sí.
Però es pot dir...
No, aquesta setmana no, la direm la setmana que ve.
Aquest rotllet que té a vegades...
Sí, més misteriós, de hipster.
Cantarà.
Cantaràs bé. Imagina't per dos quarts de 12 del matí.
Bé, bueno...
Qui vulgui participar del karaoke Eurovisió, sapigueu que queden només 15 dies per Eurovisió i per al karaoke. Per tant, ja podeu enviar ja, que queda... Manon no, Darbert no és la cançó d'Eurovisió. Calleu, que si llavors la gent no se n'ha inventat res. 606-25-64-39. 606-25-64-39. Allà podeu enviar notes de veu des d'allà per participar al karaoke Eurovisiu del Via Lliure al costat d'aquesta colla de sapastres. Que hi haurà també d'aquí a 15 dies amb convidats sorpresa, amb premis, com sempre.
Ostres, que bé.
Per tant,
millor que Eufòria.
Home, li
dona mil voltes.
5 minuts i dos quarts de 12 del matí. Re, un momentet, ara venim.
Fantàstic és conquistar el cim d'una muntanya.
Fantàstic és arribar sense conèixer ningú i sortir amb les millors amistats.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'estiu esteu, les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xanescat.gencat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a englishsummer.com. English Summer. Learn having fun.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
O te subes borracho. Que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2:02. Coses preparades?
No, a més no puc dir bon dia perquè estic cascat,
Ai,
jo aviso.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Mira que no l'he vist aquí, però hi és. Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Adéu. Sí. Ja han perdut tot el tempo. Toni García,
no,
bon dia.
Ja sabies que la setmana passada ho vaig fer mig malament, i després vaig haver de suportar
missatges, crítiques...
Missatgets, ja no tens la veu, no tens la per fer el bon dia, etc.
Estàs una mica brusos.
Ja t'he faltat a tu.
Vull dir que...
Quimi Portet, ja t'he faltat a tu.
El Quimi Portet és un geni.
Per això.
Però vull dir...
Quimi Portet em respecta.
Però el que vull dir... Clar, o sigui... Ja tens una edat...
Ahà.
Determinades notes ja no hi arribes, hi ha uns esforços físics que no es poden fer, que l'aficionat continua sent-hi allà,
I també té una cosa, he vingut amb Euromet des de València.
I feia
de València? Estava presentant un event.
Feina.
Et dic, l'Euromet és probablement el pitjor tren que he pujat mai.
Hi havia gallines?
Hi havia gallines, cabres,
animals...
Una senyora veient vídeos de Leo Harlem i el hormiguero, amb hashtag com sonríe i comèdia.
Quin viatge tan apassionant,
Hòstia, estiu. I a sobre m'ha tocat el seient d'aquest de la taula.
Molt bé, el millor.
Que és el pitjor seient del món.
Se't queda la taula clavada.
Se't queda la taula clavada i, a més, no hi ha lloc pels peus. O sigui, els seients estan tan enganxats que acabes tenint una relació...
Ei, estem disfrutant o no? Sí o no? Ho estem disfrutant nosaltres. Sí, no, no, sí. Ens encanta. Ens encanta
aquesta,
que hagi patit. No, ens encanta que hagi patit.
Jo com més pateixi, millor.
S'ho mereix. I perquè sempre que ets en primera.
Clar, clar. El business i aquestes coses.
A patir.
Bé, comencem amb Bot i Enemiedo, sisplau, endavant. Bot i Enemiedo, posem el trailer.
No, no, no posis res. De moment no posis res. Fem encara la salutació. Tot bé, Noemí, o no?
Tot molt bé, vale, sí, sí.
A quina hora vas acabar ahir?
Sí, que va anar al concert de Bruce Springsteen, també.
No, pitjor.
No, no, jo tenia una boda.
Ah, bueno.
I vam acabar bastant tard, a les 4 de la matinada.
4 de la matinada, no?
Bodes de divendres, eh? Està bé, això, eh? Les bodes de divendres?
Sí,
són les més perilloses.
Va, 12:45 mira, amb els senyals horaris ara mateix, veus? Això d'aquí. Què passa?
Un líder, quatre, com ho quadres tot? No m'estan a quadres.
12:45
Que per cert, ens van felicitar per les audiències, Xavi.
Felicitats, Xavi.
No, però felicitats.
Però,
felicitats.
I el que volíem saber, Òscar i jo, és si això hi ha algun tipus de repercussió. En les nostres
finances.
En les nostres finances.
És més, hi ha una detecció que...
Que
a aquesta hora alguna cosa està passant.
Alguna cosa falla.
Quin tio és mentider? Posa la cara de mentider. Se t'arronsa el nas, que t'estic veient des d'aquí. Se n'escapa el riure.
El que té les dades pot jugar aquest joc. Ens ha anat molt bé, però quan et demanen un augment... Però la vostra hora...
Hem
palmat.
El mateix va dir el Santi i el Malcom.
No, també els hi vaig dir que, escolta, que tot molt bé, però les execrables no estaven anant.
No
estaven anant. Bueno, va, anem per les pel·lícules i les sèries.
No, però hi ha una notícia important.
Notícia. Operación Triunfo. Perquè torna OT, s'ha sabut que està vinculat amb el món audiovisual, perquè, sí, entre altres coses, el món de plataformes.
Exacte.
L'ha comprat Prime.
Prime Video ha comprat el format, començarà, doncs, en principi, abans que acabi aquest any. Hi haurà gales setmanals en directe, a través de Prime Video, i que hi haurà un canal 24 hores a YouTube per poder seguir. Doncs,
és que tenim, explica que tenim un corresponsal.
Qui?
Òscar Broc. Sí, Òscar Broc seguirà les 24 hores del dia, tots els dies.
Se li veu
i es farà un resum de mitja hora que serà suposat.
Encara no ha començat i ja ho estic seguint. Sí, imagina't, perquè vegis fins a quin punt estic implicat.
Abans de finals d'any.
Ah, sí?
Sí.
A veure, la notícia és interessant perquè que una plataforma compri un format que estava tan vinculat a la televisió convencional és important. És important, és un pas important i no sé com sortirà. Jo suposo que si Prime Video aposta seriosament per la fórmula, jo crec que els hi pot sortir molt bé.
Bueno, i la idea de que les plataformes que sempre s'han estat vinculant els últims temps al vídeo on demand, no? La cosa de que puguis veure quan vulguis, passin a fer coses en directe, bueno...
Té la seva cosa.
Hi ha un canvi aquí interessant.
I sabem que Prime Video té pressupost i, si vol, invertirà diners i farà un producte, jo crec, que interessant. També haurem de veure el càsting, haurem de veure el presentador. Encara no sabem moltes incògnites que són importants per saber si això triomfarà o no, però, en principi, pinta bé.
Va, anem amb les estrenes de cinema. Començarem, perquè n'hi ha moltes, oi, Blai?
Comencem a dalt.
A dalt, sí?
Comencem molt a dalt.
Joaquín Fènix. Pel·lícula de por.
Bueno,
suposadament.
Sí, fa por.
Però el nom és aquest. Bo tiene miedo.
I am so sorry for what your daddy passed down to you.
Què fa Joaquín Fènix?
El que pot.
El que pot.
Però qui és que és el personatge?
És un tipus neuròtic, podríem dir, que està, doncs, cap als 40, 50 anys.
Sí, falta una patata o dos pel quilux.
Em sona aquest perfil.
I ha de sortir de viatge per anar a visitar la seva mare. Però resulta que hi posa les claus al pany, està a punt de tancar la porta, se'n va un moment i quan torna les claus no hi són. I el tio ja s'obsessiona amb aquelles claus, com és possible que no hi siguin, qui me les ha agafades... I a partir d'aquell moment
és un drama que hem viscut tots.
Comença un viatge. Una sèrie d'esdeveniments cada vegada més.
Quant dura
més
la pel·lícula?
Estrany. 3 hores.
3 hores?
3 hores. Si durés mitja, ja duraria molt.
Esteu de conya, 3 hores dura
3 hores.
Però una cosa, 3 hores buscant unes claus?
No, perquè després...
Si aquest hagués estat el precepte... 3 hores buscant unes claus, potser hagués estat una millor pel·li.
És que, de fet, la pel·lícula està basada en un curt del mateix director.
Mm-hmm. De 7 minuts.
Que durava 7 minuts.
Que era la durada ideal.
Clar.
És que de veritat.
Ja et dic que si durés mitja hora ja duraria molt. La pel·lícula és una castanya.
Però de les pitjors sideral. Del 2023, deu
haver-hi. Per mi sí. Me'n vaig avorrir.
Déu meu.
Terriblement.
Sí. Tu l'has vist, mira... vist, no, eh?
No, jo no l'he vist perquè
bon gust, no,
em feia por que fos de por.
No, a veure, hi ha cosetes... Pues bàsicament, Joaquim Fèlix que té por de sortir al carrer, perquè quan surt al carrer veu coses estranyes.
Sí,
veu gent despullada...
Que vol matar-lo. Amb un gasbet.
Com un dia qualsevol a Barcelona, saps què vull dir?
Me l'esteu desinflant moltíssim, perquè m'agraden molt les pel·lis de l'Ari Aster, i clar, amb aquesta descripció...
Bueno, potser has de reformular la frase, m'agradaven molt les pel·lícules d'Ari Aster.
Ara, seriosament, 3 hores de pel·lícula o és una cosa extraordinària o és impossible. O sigui, prou ja de les pel·lícules... És que dues ja em semblen massa, actualment. O sigui, 2 hores de cinema ja em comença a ser una mica massa.
La primera pel·lícula de... Sí,
no, evident, però 3 hores, home, que m'esteu dient.
I compte perquè la pel·lícula durava 4.
Ah, home.
Però es veu que la productora li va dir, escolta'm...
Li va dir,
fes un tallet per aquí, sí, un tallet per allà,
i va tallar una hora. És el director d'Hereditary, que és, per que mi és una obra mestra, meravellosa.
Pelicolons.
I Midsommar, que a mi m'agrada molt.
Boníssima. A mi m'agrada molt, també.
Ja vaig veure que el globus estava una mica, s'estava desinflant, i amb aquesta ja l'han punxat del tot, el globus.
Per tant, la no recomanació de la setmana, Bo Tiene Miedo...
És que bàsicament t'explicaria més de la narrativa de què va la pel·lícula, perquè la gent ho pogués entendre, però és que és bàsicament això, un senyor...
S'atabala.
Ha d'anar a veure la seva mare, perd les claus, i a partir d'aquí és com una cosa que passa al seu cervell. I després hi ha unes declaracions de Joaquim Fènix dient, sisplau, si aneu a veure la pel·lícula, no consumiu al·lucinògens abans. Què et dona una pista? M'entens o no? Que potser prens alguna cosa i acabes...
La pel·lícula és un linx de tercera.
Sí,
o un Charlie Kaufman de marca blanca, perquè ens entenem.
Island Empire, no? Una miqueta.
En tot cas, la pel·lícula es diu Bo Tiene Miedo, per si,
si no l'heu de veure.
El Bo d'en Bo.
Va, la segona és un thriller, sí. En aquest cas espanyol, amb Luis Tosar, que per cert demà el tindrem al programa, i que es diu Fatum, o Fatum.
Águila 2, en posición.
Águila 1.
Águila. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya!
Mira, aquesta sí que l'he vista.
Ha tardat.
I què,
doncs mira.
Sí, no?
Doncs mira.
Estic amb tu.
O sigui, pel·lícula curteta,
sí?
Hora i mitja,
sí.
Perfectament executada.
Pots tenir,
dubtes en diversos moments de la trama, que dius, bueno, això...
Sí.
Però si superes aquest, el salt de fe per entendre'ns...
Per tu, hora i mitja és 3 estrelles d'entrada.
Depèn, però bastant. O sigui, la durada és important.
Bueno, expliquem de què va. És un senyor, Lluís Tosar, que està en plena decadència.
Lluís Tosar.
Té problemes, és un ludòpata, bàsicament, i fa una última aposta, perquè sap que la guanyarà, i entra a una casa d'apostes. En aquesta casa d'apostes apareix per una casualitat la seva dona i els seus fills, i mentre estan tots allà dins hi ha un atracament, i durant aquest atracament hi ha una tragèdia. Una tragèdia que podia haver evitat un franc tirador, que té també problemes a la seva vida personal perquè té un fill ingressat a l'hospital a punt de morir.
Hi ha aquest franctirador, o sigui, el moment en què es creuen tres històries o quatre
exacte,
a la vegada és quan el franctirador té la possibilitat
de disparar. A Luis Tosar en el seu punt de mira.
I en el... Bueno, Luis Tosar...
Ai, no, perdona,
l'atacador.
El segrestador.
Sí. El segrestador.
I a partir d'aquí el que es desenvolupa desencadena una altra tragèdia. A mi una de les coses que m'agrada de la pel·lícula, a part de la durada, insisteixo, i que Luis Tosar li compraria amb tot, és que transita per diverses fases. O sigui, tu comences a veure una pel·lícula en què Luis Tosar, que està desmuntadíssim, un personatge que sembla pel·lícula espanyola de social.
Un drama
d'un senyor que...
El senyor que està
perdent la vida.
Que està al pou.
Passa a ser un thriller i de cop s'acaba transformant encara un altre moment en una altra cosa.
Una mena de drama estrany. Drama humà, amb unes casualitats de guió que si les compres t'agradarà la peli, però si no les compres potser et costa donar aquest salt. Però és una casualitat que hi està el guió i que jo crec que és al voltant de la qual gira la pel·lícula. I destacaria sobretot el Luis Tosar. Sí. Està magnífic, està superbé, és un personatge desquiciat al final de la pel·lícula. Ostres, realment val la pena.
No, i una pel·li que té ritme.
Sí, tensa, és molt tensa.
És elegant, a més amb una direcció doncs crec que molt sòbria, molt efectiva.
I el que diu el Xavi, hora i mitja, hora i 25 minuts, i ja està, no cal res més.
Tu l'has vist.
Sí que l'he vist. A mi la pel·li m'ha semblat que està prou bé, que tot i els canvis de to que té una premissa molt clara, i tot aquest conflicte que es gira entorn, està bé. Potser sí que m'ha semblat que es queda una mica limitat en aquest conflicte, per no anar dient spoilers, i que, tot i que sí que pots entendre perfectament les motivacions dels personatges principals, és això que dèieu, que és una miqueta inversemblant en alguns punts, no?, que puguin dur a terme determinades accions, sobretot al tram final de la peli, però tot i així la peli es veu amb molt interès. És remarcable la durada, perquè és que és rara avis ara mateix veure una pel·li d'aquesta durada, i no s'allarga innecessàriament, cosa que també s'agraeix, està molt ben portada.
I et diré una altra cosa, hi ha una temàtica de la qual parla, que és el fet de ser pare o decisions transcendents en un moment determinat, en tensió, que està ben, exacte, està ben portat això,
sí.
I no hi ha la floritura que es podria donar en aquest, és a dir, no sobrecarrega en donar-li uns dramatismes excessius en segons quines coses.
És continguda en aquest sentit, sí. Sí,
per tant, ostres, això que diu elegant, ostres, jo crec que és una pel·lícula que vas a veure-la, tu passes bé, o sigui, bueno, sí. No t'ho passes bé, t'ho passes malament, però
no surts de la pel·li dient,
no surts decebut.
Està bé, surts satisfet, i això sí, ja és correcte. Molt a dir en aquests dies.
Sí, sí, sí. Li passa una mica el que li passava aquella pel·lícula del Dani de la Torre, la del El Desconocido, que era aquella pel·lícula amb el Tossar també, sí. Que anava amb un cotxe, que anava amb els seus fills, que hi havia una bomba, doncs... Que era una pel·lícula que mantenia molt bé l'atenció. Sí que és veritat que potser al final li has de comprar masses coses en aquest estil de pel·li.
Bé, sí.
Perquè
sí.
Acabi de funcionar en el teu cap, però...
Si la voleu anar a veure, Fatum, es diu, que vol dir destí, és una figura de la mitologia romana, per entendre'ns, que parla del destí, que és una figura molt clàssica, diguem-ne, literàriament parlant. Bé, pel·lícula ara catalana, que l'hem sentit presentar també aquesta setmana al Món a Recum, la seva protagonista, amb la Nausica Bonin, parlant d'una figura també importantíssima i que fins fa ben poc la teníem i podíem conversar-hi, com és Neus Català, a través d'una pel·lícula que es diu Un cel de plom.
On dit des choses horribles sur les camps, c'est vrai.
Neus Català, que sabeu que és aquesta, aquesta dona catalana que va passar pel camp de concentració de Ravensbrück i que va, bueno, va fer activisme tota la seva vida, el que va passar per allà, no? I que té moments que els ha explicat una pila de vegades, que han estat escrits.
Sí.
D'aquí, per mi rau la dificultat, és a dir, posar... Clarament és una història de pel·lícula, la de Neus Català, sí. Però posar-la en una pel·lícula és difícil. Llavors, no sé si està aconseguit o no.
El que han fet és traslladar la novel·la de la Carme Martí, on explicava aquesta història, el temps que va passar allà. Llavors, és una pel·lícula que passa diversos temps. L'any 45, un cop ja s'ha alliberat i ha sortit del camp, i llavors tot el que passa allà dins... Jo, és una pel·lícula que... o sigui, sap que ha d'intentar fer molt amb poc.
Ja.
Perquè no té, crec que no té els mitjans suficients com per poder fer una pel·lícula d'aquelles que acabi que se t'acabi quedant al cap.
El pressupost, vol dir.
El pressupost, exacte.
Es nota, però jo crec que tot i així se'n surten, eh?
Sí, sobretot perquè, hosti, és que ella està extraordinària.
Nausica Bonin.
Està molt i molt bé.
Bueno, és que és una actriu esplèndida, eh?
És una pel·li sòbria, una pel·li, bueno, bastant continguda, fins i tot, perquè tampoc té imatges extremadament dures. Sí que hi ha imatges al camp de treball, pues, bueno, evidentment, sí. Que hi ha imatges que potser són una mica bèsties, però tampoc és... I se centra sobretot en la figura d'aquesta dona, i m'interessa sobretot la part dels flashbacks. Ella té flashbacks de quan va estar treballant en aquest camp de treball, un camp de treball on les dones havien d'emplenar de pólvora les bales nazis. I com aquesta dona, amb l'ajuda d'altres dones, es van jugar la pell en aquell camp sabotejant aquestes bales. És a dir, però t'estic dient, jugant-se la pell, jugant-se la vida, jugant-se una tortura inhumana. I realment això, que a mi aquesta part és la que més m'interessa, no? Més que la part en la que ella torna a França i intenta recomposar la seva vida, no? Però trobo que és una pel·li que, ostres, a mi m'ha agradat. És una pel·li molt sòbria i una pel·li que no està, pel baix pressupost que té, que es nota, sí. No està gens mal feta.
No, jo crec que la història, a més, el to correcte és aquest. Un to intimista. A mi m'hagués molestat una mica si hagués tingut un to èpic. Mm-hmm. Saps què? Vull dir que és el que passa quan tens més calés, que tendeixes a fer més coses o a fer-ho més grandiloquent. A mi m'agrada que sigui així, la veritat, i crec que s'han sortit molt bé. I no, sí que Bonina és una actriu acollonant. Jo la posaria ja directament a la temporada de premis.
Sí, sí, està increïble ella, realment. Està molt, molt bé.
Estic d'acord amb ells. Ella està molt bé i jo crec que és això, que és una història que és molt interessant de conèixer. I és cert que potser aquest fet, no, que tingui això que dèieu del baix pressupost, fa que sigui una miqueta que cau una mica en els estereotips que hem vist en aquest tipus de pel·lícules molts cops, però que és una mica inevitable també. Però com aquesta història de fons té força, fa que la pel·li no perdi tant. És interessant.
I ja sé que, és a dir, el món nazi i el genocidi i la Segona Guerra Mundial, i et diria la Guerra Civil, s'ha portat al cinema infinitat de vegades, no? I però alhora pas, o sigui, la impressió de que passem per un moment de la història en què l'oblit és mm-hmm. és extraordinari. O sigui,
sí.
Que encara hi pugui haver gent que se sorprèn que una Neus catalana hagués passat per un camp de concentració, no? Quan hi ha llibres i llibres... Bueno, Montserrat Roig va fer una... anava a dir una novel·la, no, és un assaig gegantí.
Impressionant, sí.
Amb centenars de noms de catalans que van ser als camps de concentració nazis, no?
Però és una cosa terrible, Xavi, que a mesura que desapareixen els supervivents,
clar,
com si s'esborrés la memòria.
S'aniràs veient.
Total.
Sí, no és que, no és només que hi hagin llibres i quedin llibres i documentals i tal, sinó que sembla que si no hi ha una veu
que et diu,
que
jo vaig ser allà.
Jo vaig ser allà, doncs ja perd una mica el bromí. Això em perd bastant.
És terrible.
Sí, no és exactament el mateix, però fa poc es veien unes imatges de turistes que anaven als, a Auschwitz. Sí,
bueno, fent-se selfies,
fent-se
no?
Fent-se selfies i amb una actitud totalment horrible, sense tenir respecte per la memòria històrica ni pel que va significar això. Ah. I és això, no? Sembla que a mesura que va passant el temps es va...
Se'n va
oblidant i és terrorífic.
Em recorda, Noé, d'aquelles fotos d'un influencer... a les vies de tren que entraven a Auschwitz fent dos poses amb un bols.
Però això s'ha anat repetint en el temps, eh? Vull dir que fa temps que s'està produint i que hi ha una banalització absoluta del que va significar,
sí,
no?
Sí.
I per això insisteixo la importància de pel·lícules com aquesta o de anar reiterant les Stolperstein, aquestes, les coneixeu, aquestes marques que que es fan a terra, que si us moveu per Barcelona o per algunes localitats catalanes les trobareu, no? De gent que eren, podria, si, en el poble on viviu vosaltres, veureu que eren veïns vostres, és a dir, que podien viure al carrer del costat i se'ls van endur en un camp de concentració on van morir als anys 40.
I no recordo fa uns mesos es va estrenar El fleit que crema, aquella pel·lícula que s'havia rodat a Andorra, del pas d'estat. Ostres, que era una pel·lícula que estava
molt bé, és veritat.
Va, acabem l'apartat d'estrenes amb pel·lícula que va ser la representant japonesa als Oscars, que té punt de partida, em sembla interessant, i que a més s'ha estrenat en català, que es diu Pla 75.
Aquest matí, el Parlament ha aprovat una proposició de llei del govern, la llei del Pla 75, que estipula de quina manera els ciutadans de més de 75 anys poden posar fi a les seves vides.
Fort, això,
és molt fort.
I a més patrocinat pel govern. O sigui, el govern
subvencionat pel govern.
A mi m'agrada molt...
D'aneu passant, no?
A mi m'agrada molt la idea, o sigui, que tu realment creguis això, o sigui, que et creguis la premissa, que és, que no és fàcil que et creguis la premissa, però te la creus totalment.
Jo me la crec.
Sí, te la creus.
Saps per què? Perquè no la veig gaire lluny.
Jo tampoc.
No la veig gaire lluny.
És totalment creïble i fa una mica de por, no? Sí. I a més, com la porta la pel·lícula, que em sembla que la porta amb una elegància,
bueno,
i fins als últims...
Sí, conseqüències. Bàsicament, parla de l'envelliment de la població del Japó, i que és una cosa que no només passa al Japó, sinó que està passant a moltes parts del món, i que cada cop hi ha més població vella. I, aleshores...
Hi ha gent que culpa
la gent gran dels problemes...
La gent
que s'ha convertit en un país. Econòmics i socials d'un país, i llavors ja fins i tot a l'inici de la pel·lícula no faig spoiler perquè és a l'inici de la pel·li, és un tio fent un atemptat contra...
Matant uns avis.
Mm-hmm.
I suïcidant-se després. Sí, els avis s'han convertit amb perdó de l'expressió, en un problema, i el govern intenta treure-se'l de sobre amb aquest Pla 75. El que passa que la pel·lícula, lluny de ser com una mena de distòpia apocalíptica i horrible, és una pel·lícula, jo crec que...
Realista, no?
Sí, realista, intimista, fins i tot, de vegades té un punt fins i tot poètic. Però és una pel·lícula que et deixa un amargor bestial un cop l'has vist. És a dir, és una pel·lícula preciosa, una pel·lícula dura a la vegada, però que és inevitable que et quedi aquest punt d'amargor i de mal cos
al final. És una mica quan el destino no s'alcance, també,
sí,
no?
Sí.
La pel·lícula de Charlton Heston.
Sí. La senyora gran protagonista, meravellosa.
Sí, hi ha tres històries principals, que són la d'una senyora gran que la fan fora de la feina perquè és una... perquè passa, no sé quina edat té, deu tenir 70, 70 i pocs,
78,
i la fan fora de la feina, es queda sense feina, i llavors veu aquell Pla com una possibilitat de tirar endavant, tot i que ella doncs no vol fer-ho. Hi ha la història d'un dels venedors d'aquests plans, que és un noi jove que veu com el seu oncle doncs hi accedeix, i hi ha una treballadora filipina que per mi és la història potser més fluixeta de les tres de la pel·li, Però és una pel·li fantàstica. Per mi és la millor estrena del cap de setmana.
Sí, esteu d'acord?
Sí, és un pel·lículon.
Sí?
Totalment, sí, sí.
Sí, sí, no, molt recomanable. El que passa que, insisteixo, una pel·lícula molt amarga, tot i que sigui una pel·lícula preciosa. Perquè sí, és una pel·lícula preciosa. Tot
sí, és una pel·lícula del que està parlant.
Sí, sí, sí.
Fins i tot de l'Ozu.
Sí, però és una pel·lícula que, bueno, et posa en un estat de melanconia bastant heavy. Sí, sí.
A mi em crida l'atenció com el cinema japonès agafa aquestes solucions finals, com per exemple feien Battle Royale, que no té res a veure, no? Però eren el cas contrari d'agafar el jovent perquè també morissin. Aquí és com tot el contrari. I m'agrada molt que agafen aquests trets de caràcter que són tan característics de la societat japonesa, com és aquest esperit de servir a la societat, al bé comú, que està com molt allunyat d'aquest individualisme més occidental, i ho posen en una realitat utòpica, que és això que dèieu, que tu creus, realment tu pots creure, i que fins i tot estableix alguns paral·lelismes amb la situació que vam viure amb la Covid. També tot
està
això,
vist,
de quan
això.
Crec... les habitacions buides i tot això de la gent que va morint, i té un impacte molt, molt reflexiu. Està molt bé.
Però jo crec, Noé, que el que fa és precisament rebutjar aquesta idea que tenim els occidentals de que la societat japonesa no és individualista. Perquè
sí,
si tu
sí, sí,
dissecciones una mica, al final tot
al final estan sols.
Exactament.
Sí.
Tot la soledat és...
La soledat és una cosa brutal. O sigui, que al final...
Aclaparadora.
Totalment. Jo crec que el que fa, més enllà d'explicar-te una història que et creus, és dir-te, mira, t'han venut tota la vida Japó així, però potser no és així, que és una de les coses que a mi em crida més l'atenció.
10 minuts i a les 12. Per tant, la millor estrena de la setmana és l'última de què hem parlat, Plan o Pla 75, perquè està en català,
en català. Sí.
La pel·lícula que anava candidat als Oscars per Japó i que parla d'aquest suposat o distòpic, aquesta paraula, pla per vaja, reduir absolutament
per treure's de sobre, bàsicament,
la població més gran de Japó a través d'una eutanàsia, diguem-ne, a la carta.
Sí, 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 sí. Elegant, per entendre'ns.
10 minuts i a les 12, un moment.
RAC 1. No hay que estar en la vida, de manera que no se va a ver, que hay un problema urgent. Antoni la arrancará.
Per clients excel·lents, preus excel·lents. Celebra el nostre 20è aniversari amb un aire condicionat de 3.000 figuries per només 289 euros. Ja abrico de por.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'Espàrrec. Ens trobem a Gavà.
Busques el regal perfecte per a la mare? Del 27 d'abril al 7 de maig, vine a Jardiland i descobreix la nostra selecció d'idees regal pensada especialment per a ella. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
A Finestrella Shopping Centre, els més petits també són l'estrella. Gaudiu coneixent el nou dinosaure de 7 metres que tenim a la planta baixa. Divertiu-vos amb les activitats de cap de setmana de la ludoteca i pugeu a les nostres atraccions infantils al costat dels restaurants.
Perquè a Finestrella Shopping Centre no només tenim les millors botigues i restaurants, també hi ha plans per tota la família. Més informació a finestrelles.com i al nostre Instagram.
Hi ha amb ganes de fer vacances?
Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Renovada, fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Va, 6 minuts i al punt del migdia. Ens queden sèries i ens queda una pel·lícula que és a plataformes. Per cert, recordar que la setmana que ve arriba... Clar, és que perquè de moment, si no han canviat les coses, Blai, la pel·lícula més vista continua sent Super Mario?
Tota la setmana.
Val, tota la setmana. Ja fa un...
Ho han petat.
No, evidentment.
D'una manera...
Però fa la impressió que la setmana que ve hi haurà un nou rei en el blockbuster, no?
Sí.
Arriba Marvel, Vengadores...
Vengadores?
No es diu... Ai, no és Vengadores. No,
Guardianes.
Guardianes de la Galàxia.
Vengadores de la Galàxia. S'estrena un Vengadores
de la Galàxia.
Bondó m'ha escafat completament amb pilotes, tio. Imagina que estrenen un Vengadores aquest, jo ja ho sabia.
No, sí, imagina.
Només a Badalona. Només a Badalona. Multiplex de Badalona, los Vengadores de Bondó. Director's Cut, 6 hores.
Amb poc pressupost.
Amb poc pressupost.
Va, però això serà la setmana que ve. Entrenes a plataformes. Hi ha pel·lícula a Disney Plus, versió en imatge real de Peter Pan, però és... O sigui...
És, quin dubte tens?
És
Peter Pan.
La mateixa història.
És la mateixa història?
Però portant en imatge real
i actualitzada. Peter Pan and Wendy. Però això ja ho va fer el Capitán Garfio. Una miqueta. Tot i que la història no era...
Hook.
Ai, la de 2003. Hook era una... Perdó. Igual no us agrada.
Quin pel·lícula.
M'encanta Hook.
Pel·lícula.
Que per cert, la vaig estar buscant i no la trobo ara a plataformes. Però bueno, ja miraré.
No està descatalogada o alguna cosa?
Descatalogada per plataformes, no?
Què dius? Spielberg, ahir la va...
Sí que no, però, descatalogat.
Tu sí que estàs durant el sopar, Spielberg va dir descataloguem aquesta pel·lícula.
Està filmant Hook? Perfecte,
em
gràcies.
Em sembla que sí.
Va, sí, ja està.
Ja la a veure, si la va buscar, ja sabem com la va buscar Brock. Cridant a la tele, Hook! Hook! I esperant que d'alguna manera la tele, ella mateixa, busqués la pel·lícula.
I amb l'esperança que el meu gat me la trobi amb el meu distància. No hi ha forma.
Pel·lícula?
Bé. No, aviam, a mi de les pel·lícules aquestes d'imatge real que adapten clàssics d'animació de Disney, segurament és de les que més m'agrada.
Però és el que ha anat fent Disney tot aquest temps, eh? O sigui, la idea aquesta d'agafar la mateixa pel·lícula i fer-li una volta i...
Sí, actualitzar-la, doncs, per exemple, la
imatge real.
La campaneta és una actriu afroamericana, Els nens perduts, doncs, hi ha un noi que té síndrome de Down, té diverses...
És inclusiva.
És inclusiva. Però la història és pràcticament la mateixa.
Sí.
I és una història que a mi funciona. És una hora tres quarts que dura la pel·lícula i la pel·lícula està bé.
Hook és Jude Law.
És Jude Law, que està molt bé, ell.
Jude Law per mi és el millor de la funció.
Sí,
sense dubte.
A veure, perdona, és que el protagonista de Peter Pan no és Peter Pan. No,
clar,
no ho ha estat mai, no? És el Capitán Garfield.
Sí,
molt millor, molt millor personatge, infinitament. Peter Pan és odiós.
Sí, ho diem a Peter Pan. I Campanilla, que em dius Campanilla. Campanilla, passada. Ja
ei, quina mala llet que té Campanilla. Ja, sempre queixant-se i esbroncant a la gent. Escolta, deixa'm en pau.
Aquí són més protagonistes Wendy i el Capitán Garfield.
Calla un moment, a tu qui t'agrada?
El Hook o el Peter Pan?
Tu qui ets, de Hook o de Peter Pan? Perquè això pot condicionar el teu retorn la propera temporada.
Vés en compte amb el que dius.
Depèn de qui faci de Hook. Normalment és... Sí, no, ho seré, perquè clar, és que no... És la Wendy, la meva preferida.
La Wendy, molt
bé. D'aquí és la protagonista.
Sí, és la protagonista de la pel·lícula.
I he vist que és Mi, que és un altre personatge que m'encanta. És Mi.
Sí.
És Jim Gaffigan.
Jim Gaffigan és increïble.
És un tio boníssim.
És un comediant increïble.
Oi? I no sé què tal està la pel·lícula.
I ve molt aquí, a Barcelona.
Sí, ja està bé. Ella està bé, a la peli.
Ella està bé.
Sí, està molt bé.
És un tio amb una discòmica al·lucinant, aquest pau.
Quan he vist alguna cosa, he pensat sempre aquest home.
És molt graciós.
És un animal.
És molt graciós.
Recomanable la pel·lícula, llavors?
Sí, per mi sí. Ja dic que és de les poques que se salva d'aquesta.
Us diré una cosa, estem a res...
A mi m'ha deixat una miqueta freda, però bé.
A mi també.
No està malament.
A mi també, però com que surt Jude Law fent de Capitán Garfield, doncs això
ho salva, sí.
Pot dir que estem a res de veure Frozen en imatge real.
No cal.
Estem en aquest cicle d'adaptar-ho tot.
Home, pensa que d'aquí 3 setmanes estén a la sireneta.
Ai, sí que hi arriba, és veritat.
Quines ganes.
en Javier Bardem fer de rei Tritón.
Rei Tritón.
A mi m'ha dit que Javier Bardem fes de la reina dolenta.
Estaria bé, no?
Podria fer de la sirenita.
Com es deia la reina dolenta?
Javier Bardem fent de la sirenita seria molt interessant.
Seria interessantíssim.
Va, que tenim poc temps. Sèries. Voleu començar. L'apartat amb una que és la segona producció més cara de la història de Prime Video. No rigueu-vos.
Prime,
és sèrio,
Prime, pel que sigui, no l'acaba d'encertar.
No, Els Anells de Poder era la primera. La segona és una sèrie que l'acaben d'estrenar que es diu Citadel.
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 No, no, Citadel, no dic res. Sí, si us heu dit Citadel, a mi també és...
Citadel. Citadel.
Citadel.
Citadel.
Citadel.
Citadel.
Ah, Citadel.
Què és Citadel?
Pues és una, una turra.
No, bé, és, la, és una sèrie de superespies que enfronta a dues organitzacions supersecretes. Una es diu Mantícora, són els dolents, l'altra es diu Citadel, són els bons. Citadel ha rebut un cop duríssim per part de la seva rival i els protagonistes són dos agents que perden la memòria. Fixa't tu, mai s'ha vist en una sèrie d'espies a la gent que perd la memòria, eh?
Increïble.
És nou això, eh?
Increïble.
200 quilos per
no aquest tio. No es veia de Jason Bourne.
I a partir d'aquí el que tenim és una sèrie d'acció trepidant amb un pressupost altíssim i que quan mires cap a dins està tot buit, és a dir, saps? És un Lamborghini que quan l'obres no hi ha res a dins, no hi ha ni seients, està tot buit.
No. Quan obres el Lamborghini hi ha un senyor a dins petit que és com el troncomòbil que el porta amb els peus.
Però una cosa, si no us ha agradat gens a ningú.
No és que no ens hagi agradat, és que...